L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 8 de febrer, destacarem... El ple de l'Ajuntament de Tortosa reclama per unanimitat la construcció urgent del nou hospital. Sebastián alerta que el govern haurà d'actuar si no arriba a un consens sobre l'emplaçament del magatzem temporal centralitzat. Convergència i Unió presenta els seus alcaldables a Amposta, Deltebre, la Ràpita i l'Aldea. Ascó aprova el tercer pressupost més elevat de les Terres de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Tortosa va decidir fer pinya i fixar un posicionament unànime per reclamar la construcció urgent del nou hospital regional a la ciutat. Tot i que a l'ordre del dia estava previst debatre dues mocions sobre aquest tema, una del Partit dels Socialistes de Catalunya i una altra d'Iniciativa per Catalunya dels Verds, en junta de portaveus es va decidir retirar aquests textos i consensuar un nou document signat per tots els grups municipals. La moció, que es farà arribar al Consell de Govern i a alguns parlamentaris, insta al govern a mantenir els compromisos adquirits en relació a la construcció urgent d'un nou hospital i a executar aquesta actuació en el termini més curt possible. La moció, molt semblant a la que havia anunciat Iniciativa per Catalunya els Verds, també concreta que en el cas que es constati de manera objectiva la impossibilitat de complir el compromís de finalització de l'obra l'any 2015, el govern haurà de concretar una nova data de referència que no impliqui, en cap cas, la paralització de l'expedient. Tots els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament tortosí i el mateix alcalde es van felicitar en el torn d'intervencions per l'assoliment d'aquest consens en un tema important no només per la ciutat, sinó pel territori. Escoltem l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel.
Felicitar-los a tots plegats, felicitar a la Iniciativa i felicitar a aquest consens que, com se recordava ara fa un moment en alguns dels intervinents, el posicionament unànim de l'Ajuntament de Tortosa és important. Aquesta és una obra que s'ha de finançar a través d'un consorci d'inversions públiques que també des del primer dia va rebre el recolzament unànim de tot el plenari de l'Ajuntament de Tortosa, com va rebre el recolzament unànim dels plenaris dels altres ajuntaments implicats, i en aquests temes tots els esforços que es facen per mantenir un consens són força importants. Ho transmetrem també, entenc, ho farem tots, i jo també la meva responsabilitat com a alcalde, al govern de la Generalitat, més enllà d'enviar-li l'escrit corresponent dels acords, i esperem que poguéssim poquet a poquet anar avançant per a poder tindre aquest hospital.
Per la seva banda, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Tortosa, Joan Sabater, va recordar que el projecte del nou hospital és un tema important de ciutat i que, més enllà de les dificultats econòmiques, la infraestructura és necessària, imprescindible i urgent. El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ricard Forés, va assegurar que en un moment de dubtes calia que l'Ajuntament fes un pronunciament inequívoc apostant per la construcció del nou hospital, mentre que el portaveu d'Iniciativa per Catalunya els Verds, Jaume Forcadell, es va felicitar perquè l'Ajuntament constatés amb fermesa institucional la defensa dels compromisos adquirits. Per últim, el portaveu del Partit Popular, Miquel Montllau, va manifestar que l'equipament és absolutament imprescindible i va recordar que no afectarà el pressupost immediat de la Generalitat, ja que es finança a través del Consorci d'Inversions Públiques, integrats pels ajuntaments de Tortosa, Amposta i Reus. D'altra banda, també en el ple d'ahir dilluns es va aprovar una moció del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya els Verds que insta el govern a definir el nou full de ruta per tal d'assolir la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre en el transcurs d'aquesta legislatura. El text va comptar amb el suport de tots els grups, excepte el Partit Popular, que se'n va desmarcar. Segons el seu portaveu, Miquel Montllau, en un context de crisi com l'actual, no ha de ser una prioritat del govern. Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ricard Forés, va donar suport al text lamentant que la competència en ordenació territorial la tingui l'Estat, mentre que el portaveu socialista, Joan Sabater, va assegurar que el que cal és que el Parlament proposi la iniciativa legislativa per modificar la llei orgànica estatal que permeti la vegueria de l'Ebre. La portaveu de Convergència i Unió, Meritxell Roigés, va assegurar que, tot i no estar d'acord amb part de l'articulat de la moció, votaven a favor perquè l'acord pres estava fet en voluntat de consens i va reiterar que l'actual llei de les vegueries no és bona perquè impossibilita crear la vegueria de l'Ebre. El portaveu d'Iniciativa per Catalunya Els Verds i proposant de la moció, Jaume Forcadell, va assegurar que malgrat la situació econòmica actual i la prioritat absoluta de les administracions per lluitar contra la crisi, les Terres de l'Ebre han de poder aspirar a assolir la vegueria i va deixar clar que lluny d'entrar en competències partidistes, la moció buscava el consens del consistori.
Serveis informatius de Mute.
El ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Miguel Sebastián, va explicar que el govern de l'Estat no vol imposicions, però que haurà d'actuar si no s'arriba a un pacte en un termini prudent per decidir la ubicació definitiva del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears que podria instal·lar-se a Ascó. Sebastián va assegurar que el govern continua cercant el màxim consens per decidir l'emplaçament del magatzem temporal centralitzat i va recordar que el municipi català continua sent una de les opcions, tot i que encara no s'ha arribat a cap acord. L'escoltem.
Bueno, preferimos un acuerdo por consenso que una imposición, ¿no? Pero es cierto que si dando un plazo prudente no se consigue el consenso, el gobierno tendrá que actuar. Dentro del acuerdo económico y social en materia de política energética hemos decidido que el grupo de trabajo de diálogo social reforzado con los sindicatos y con la COE va a participar también en este tema y estoy seguro que avanzaremos en el consenso.
El ministre va defensar l'actuació legítima de l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, i va criticar que després fos censurat pel seu partit, Convergència i Unió. Sebastián va lamentar que tots els parlaments de les autonomies que tenen municipis candidats a acollir el magatzem temporal centralitzat, Catalunya, el País Valencià i Castella-La Manxa, s'han oposat a la ubicació d'aquesta instal·lació en el seu territori. L'Assemblea Local de Militants de Convergència i Unió, que es va celebrar ahir a la nit, va escollir a l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, com a cap de llista en les properes eleccions municipals que es celebraran el 22 de maig. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, Manel Ferrer va agrair la confiança dels militants apostins i va acceptar la candidatura amb molta il·lusió per continuar treballant per Amposta, a més d'anunciar que farà la millor llista possible. En aquest sentit, l'actual alcalde va destacar la tasca que han dut a terme totes les regidories de l'Ajuntament en aquests darrers 4 anys, especialment pel que fa a les noves infraestructures que s'han construït i que han entrat en funcionament durant aquesta legislatura. També va voler destacar en especial l'activitat cultural de la ciutat, que gaudeix d'un fort impuls des de que Amposta va ser capital de la cultura catalana i que s'ha mantingut fins a l'actualitat amb activitats que gaudeixen de gran acceptació, com la festa del mercat a la plaça. Amb aquesta tasca de govern al front de l'Ajuntament d'Amposta, Manel Ferrer espera revalidar la majoria absoluta en els comicis del proper 22 de maig.
També a Deltebre va ser presentat el que serà el nou alcaldable de Convergència i Unió a les properes eleccions municipals. Lluís Soler substituirà la que va estar candidata de Convergència i Unió en les 3 últimes conteses electorals de Deltebre, Inma Juan, després que l'Assemblea de Militants del Partit hagi donat per unanimitat del vistiplau a la proposta de l'executiva. Juan va argumentar que després d'entrar com a regidora l'any 1991 ha trobat en el nou candidat el relleu idoni per poder deixar la primera línia de la política municipal. Soler, de 27 anys, actualment regidor al consistori i vicepresident del Consell del Baix Ebre, assumeix així el repte d'aconseguir de nou la victòria per a la Federació Nacionalista i tornar a ocupar l'alcaldia després de que la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya guanyés per àmplia majoria fa 4 anys. Escoltem a Lluís Soler.
Donar contingut i forma al que volem que sigui el Deltebre de d'aquí 20-30 anys. Per què? Perquè això és el gran repte que ens plantegem a nivell urbanístic, a nivell de promoció econòmica, a nivell de creació de serveis, a nivell d'enfocament del sector turístic, un sector importantíssim per a la sortida de la crisi, tal i com està avui en dia enfonsat, malauradament, el sector de la construcció, de què? Del qual gran part de ciutadans d'aquí viuen i treballaven a la construcció. Per tant, no és només important donar un gir de 180 graus, que ho farem i que volem fer-ho a nivell de l'Ajuntament, a nivell d'una gestió gris que hi ha hagut durant aquests 4 anys, no és només important donar oportunitats a la sortida de la crisi, sinó que també és molt important saber definir el futur, el projecte futur que volem que sigui del Debre, cap a on va del Debre i cap a on volem que vagi.
Inma Juan va dir que fa temps que tenia clar que Lluís Soler era la persona que l'havia de succeir. Lluís Soler, de 27 anys, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, va estar ratificat per l'Assemblea Local en un acte públic on va compareixer acompanyat d'Inma Juan i de l'alcalde de Vilaseca i president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet. D'altra banda, l'advocat Joan Martín Masdeu, actual portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament de la Ràpita, tornarà a ser per segona vegada alcaldable de CiU a la Ràpita. Joan Martí va ser escollit en assemblea divendres i es mostra confiat de recuperar el suport d'Unió. I continuant amb els alcaldables de Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre, el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de l'Aldea, Xavier Royo, tornarà a encapçalar la llista de Convergència i Unió a les pròximes eleccions municipals. Royo, que també és conseller comarcal, assegura que està preparant una llista molt potenta i en poques setmanes farà públic el seu programa electoral. Amb més de 10 milions d'euros procedents de la nuclear, Ascó supera a municipis ebrencs de molta major població. D'ençà de la posada en marxa de les dues centrals nuclears a mitjans dels 80 a Ascó, el govern local ha gaudit d'un pressupost anual molt superior a la mitjana dels municipis propers d'un tamany similar. En els últims anys, a més, la xifra d'ingressos nuclears s'ha elevat de manera substancial per dos motius: la revisió del catastre aprovada el 2007 i l'augment del tipus impositiu de l'IBI, de l'1,1 al 1,3% aplicada el 2010 per l'Ajuntament d'Ascó. Això, a banda del cànon d'Enresa, permet situar els ingressos nuclears en més de 10 milions d'euros anuals. La fortalesa d'aquests ingressos, a més, permet a l'Ajuntament demanar préstecs per a finançar projectes. La passada setmana entrava en vigor el pressupost pel 2011 de 17 milions i mig d'euros, dels quals 4,4 milions són per a inversions. Destaca la construcció d'un bloc de 14 pisos de protecció oficial amb un cost de 1,3 milions d'euros finançat mitjançant un crèdit hipotecari i la remodelació de l'entorn de l'estació de Renfe que incorpora la construcció d'un passeig de Ribera. L'empresa pública empresarial Ascó Serveis, de recent creació, assumirà la construcció d'un complex d'aigua que inclourà una piscina coberta i una zona de tractaments terapèutics. L'alt volum d'inversions ha provocat l'augment en un 21,7% del pressupost, una xifra que genera un contrapunt molt acusat amb la resta de pressupostos aprovats a la Ribera, on alguns governs locals els han disminuït entre un 10 i un 20%. Així, amb 1.600 habitants censats, Ascó triplica el pressupost de la capital de la comarca, Móra d'Ebre. No només això, a l'àmbit ebrenc, Ascó supera a municipis molt més grans com Ulldecona, Deltebre, l'Ametlla de Mar i la Ràpita. De fet, i a l'espera de l'aprovació dels pressupostos de Roquetes i Alcanar, Ascó només és superat per les dues grans capitals, Amposta i Tortosa. Molt al contrari, Ulldecona va aprovar un pressupost auster per al 2011 amb un capítol d'inversions de 500.000 euros. L'Ajuntament d'Ulldecona va aprovar el pressupost per al 2011 amb els únics vots a favor de l'equip del govern format per Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana. Es tracta d'uns pressupostos austers amb 5,3 milions d'euros en despeses i 6,9 d'ingressos. Quan al capítol d'inversions, aquesta se situa al voltant dels 500.000 euros, bona part dels quals es destinaran als projectes inclosos en la llei de barris, finançats en un 75% per la Generalitat. Entre els projectes que es duran a terme hi ha la remodelació d'un nou tram del carrer Major, des de la plaça de l'Església i fins a la plaça Diputació, per convertir-lo en una via preferent per als vianants.
Serveis informatius de Mute.
Les obres dels carrers del centre de la ciutat d'Amposta avancen seguint els terminis previstos inicialment. En aquest sentit, divendres a la tarda va quedar definitivament obert al trànsit de vehicles i persones el carrer Cervantes, un dels trams afectats per les obres d'urbanització del centre de la ciutat. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs efectivament, així és, Tomàs. A més de les obres del carrer Cervantes, des del Departament d'Obres es preveu que en uns dies quedi obert també el trànsit de manera provisional al carrer Miquel Granell, que és una de les principals vies d'accés a la zona comercial d'Amposta, que uneix l'Avinguda de Santa Bàrbara amb l'Avinguda de la Ràpita. El tram perpendicular a l'Avinguda de la Ràpita ja està també obert i la resta s'obrirà al trànsit un cop estiguen finalitzades les obres de construcció de les noves voreres. Aquest darrer tram es tornarà a tancar el trànsit durant uns dies per realitzar els treballs d'equitranat. Amb aquests dos carrers principals ja enllestits, iniciaran les obres als dos carrers que resten per rehabilitar el passatge de la Pau i el carrer Verge de Montserrat. Cal recordar que aquests carrers formen part de la zona on es concentra una bona part del comerç de la ciutat i que estarà definitivament reformat un cop acabin les obres del nou aparcament soterrat de la plaça Ramon Berenguer IV. Pel que fa al projecte de com quedarà aquesta plaça, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ja va avançar en les properes setmanes que es podria donar a conèixer el projecte definitiu d'aquesta gran plaça de més de 3.300 metres quadrats. L'arquitecte de l'aparcament ha presentat dues propostes diferents que es valoraran juntament amb els veïns de la zona per tal de poder decidir conjuntament quin serà el model que s'adoptarà definitivament. L'alcalde d'Amposta va explicar que els primers dissenys del projecte reuneixen les demandes de l'Ajuntament.
Serveis informatius de Mute.
Els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup especialitzat en delictes contra el patrimoni. La policia autonòmica va detindre 6 persones que haurien comès diversos robatoris en empreses i establiments de poblacions del nord de Castelló i sud de Tarragona. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, agents de la Policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Territorial d'Investigació de les Terres de l'Ebre, han detingut 6 persones com a presumptes autores de 6 robatoris amb força en empreses i establiments de la zona del sud de Tarragona, a poblacions com la Sénia, Godall, Ulldecona i Alcanar, i també al nord de Castelló, en este cas a pobles com Penyíscola, Benicarló i Vinaròs. El grup desarticulat, que estava organitzat jeràrquicament, s'agrupava per cometre robatoris en funció de la complexitat d'aquests. Així, unes vegades actuaven els 6 detinguts en el mateix fet i en d'altres requerien de més persones per tal de realitzar vigilàncies a l'exterior. El modus operandi del grup consistia en un primer moment en comprovar els objectius susceptibles de ser assaltats, tasca que es duia a terme per part d'un o dos integrants del grup uns dies o hores abans de la comissió dels fets. Un cop seleccionat l'objectiu, el grup es reunia en un punt de trobada que acostumava a ser el domicili d'un d'ells i posteriorment tots es desplaçaven al lloc del robatori on iniciaven les gestions de vigilància. Per tal de comunicar-se entre ells, els integrants del grup utilitzaven telèfons mòbils i portàtils tipus walkie-talkie. Una vegada havien accedit a les empreses, normalment pel mètode del butró, i aconseguit el botí, el traslladaven en una zona apartada on l'amagaven fins que passats uns dies l'anaven a buscar i el distribuïen entre els diferents integrants del grup o bé el venien a terceres persones. Un dispositiu especial dels Mossos, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, va permetre la detenció el passat 17 de gener de 4 integrants del grup. Un dia després en detenien 2 integrants més. A banda, els agents van localitzar i comissar diversos objectes relacionats amb els fets en l'entrada i escorcoll sota manament judicial que es va realitzar en un dels domicilis dels detinguts. També es van trobar altres objectes pendents de relacionar amb fets similars. Els detinguts són Marian Daniel Zeta, de 30 anys, Feodor T, de 25, George S, de 27, Marius TG, de 29, Basile Rares R, de 34 i Basile Mario P, de 24. Tots els detinguts han passat ja a disposició del jutjat d'instrucció d'Amposta en funcions de guàrdia, que n'ha decretat el seu ingrés a presó provisional. La investigació continua oberta i no es descarta que se'ls puguin imputar més fets delictius tant a les comarques de Tarragona com al nord de Castelló.
En marxa els projectes d'adequació a les platges de la Costa Calera. Les accions s'estan duent a terme a l'Estany Podrit, la platja de la Llenya, Santes Creus i el Torrent del Pi en el marc de la gestió del litoral. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta informació.
Mostra de la bona sintonia entre el Ministeri de Costes i de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar són les accions d'adequació de la Costa Calera que s'estan duent a terme per tal de millorar l'accessibilitat a les platges, alhora que es té en compte el valor natural dels espais. I és que, tot i que el finançament va a càrrec al 100% del Ministeri de Costes, és el consistori Calero qui marca les directrius de les accions tenint en compte el pla de gestió del litoral elaborat per l'Ajuntament del municipi. Des del consistori es va sol·licitar al Ministeri que les accions al litoral Calero tinguessin caràcter d'urgència després de les conseqüències de l'aiguat del passat 17 de setembre. Les accions accions que s'estan realitzant són l'adequació de la zona d'aparcament, la millora de l'accés a la platja, l'adequació de la zona de bany i canalització de l'aigua a la platja de l'Estany Podrit. A la platja de la Llenya s'està arreglant l'accés perquè el vehicle de manteniment pugui accedir-hi. Pel que fa a Santes Creus, espai d'interès natural s'adequarà a un recorregut per l'ús públic de la zona tenint en compte la riquesa de la flora i la fauna. Al Torrent del Pi s'ha refet el camí, malmès pels aiguats, i s'ha nivellat la zona de bany. Xavier Soler, des de Medi Ambient, ens explica més detalls.
Seguint en la dinàmica del pla de gestió del litoral, estem adequant per a l'ús públic algunes platges i entorns naturals de la nostra costa. Han començat per, amb aquesta nova remesa d'obres, han començat per la platja de l'Estany Podrit, estem adequant una mica el que és l'entorn per a que els vehicles puguin estacionar d'una forma més adequada a l'entorn. Estem adequant una mica també la baixada, ja que degut als aiguats estos últims que vam tindre doncs va quedar bastant deteriorada. I a la vegada s'han ficat uns complements molt adequats a l'entorn, com tipus marges de pedra seca i altres elements que organitzaran una mica la distribució dels vehicles i el pas de la gent per aquests espais.
Tots els materials utilitzats en aquestes accions han estat seleccionats per tal que s'integren al paisatge, sempre tenint en compte el valor natural dels espais a adequar. Des del consistori s'afirma que amb l'arribada del bon temps, aquestes zones de la costa ja estaran adequades.
Serveis informatius de Mute.
Avui comença el curs d'acreditació dels punts d'informació del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Lluís Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta informació.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha convocat amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea i l'Associació d'Empresaris d'Activitats Turístiques del Delta de l'Ebre la quarta edició del curs Atendre un punt d'informació del parc per acreditar empreses turístiques com a punt d'informació. Aquest curs és una de les accions previstes al programa d'actuacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Delta. Concretament, aquesta formació fa referència a l'acreditació d'empreses turístiques que voluntàriament i si compleixen els principis de la carta poden certificar-se com a punts d'informació del parc. Dels objectius principals del curs en parla Xavier Abril, tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
És una actuació que està inclosa dins del pla d'acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Delta de l'Ebre. I els objectius són millorar la informació que les empreses turístiques del Delta disposen i tenen i donen, sobretot, sobre el Parc Natural i el Delta de l'Ebre en general. Un cop superat el curs, el parc identificarà a totes les empreses en un distintiu, una plaqueta que, com a punt d'informació del parc, i els proveirà de publicacions i altres materials informatius i divulgatius. Només recordar que en les tres edicions anteriors s'han acreditat ja 54 empreses del Delta.
El curs, amb una durada de 30 hores, s'inicia avui i finalitzarà el 10 de març. Les empreses que desitgen acreditar-se hauran de complir diversos compromisos, com ara formar part del fòrum permanent, ser membre d'alguna associació d'empresaris del Delta, complir totes les disposicions legals, donar informació gratuïta, objectiva i completa, d'acord amb la formació rebuda, i desenvolupar activitats turístiques basant-se en els principis de la carta. El parc identificarà les empreses que superen el curs amb el distintiu de punt d'informació del parc, impartint cursos de formació i seminaris i proveirà les empreses amb publicacions i altres materials informatius.
Serveis informatius de Mute.
Santa Bàrbara es suma a la celebració del Dia d'Internet Segur. L'objectiu de la celebració és promoure a tot el món un ús responsable i segur de les noves tecnologies, especialment entre els menors i joves. La responsable del punt TIC Planer diu que cal advertir als més joves que no tothom a internet és amic i que els pares cal que eduquen els fills per a l'ús racional de les noves tecnologies. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
El Dia Internacional de la Internet Segura és un esdeveniment que té lloc cada any al mes de febrer amb l'objectiu de promoure a tot el món un ús responsable i segur de les noves tecnologies, especialment entre menors i joves. L'esdeveniment està promogut per la Comissió Europea i està organitzat per l'INSAF, la Xarxa Europea per un Internet Segura, i a Espanya per l'Associació Protégeles com a centre de sensibilització espanyol. Santa Bàrbara es suma avui a aquesta celebració com a un dels punts TIC més veterans i actius del territori ebrenc, fent una especial menció a tots els usuaris i en especial als infants que realitzen activitats al mateix punt, de les mesures i precaucions que cal aplicar perquè la nostra navegació sigui segura. Aquest any el lema és Internet és alguna cosa més que un joc, és la teva vida. I segons que explicava Mercè Fort, responsable del punt TIC Planer, es farà una especial referència a les precaucions que han de prendre especialment els usuaris més joves, perquè la nostra presència a la web, les xarxes socials, els jocs en línia i altres poden influir en la nostra vida real. L'escoltem.
Bueno, sobretot el que fem és marcar una miqueta les pautes i informar als usuaris de què és el dia de la Internet segura, i sobretot el que és la part dels joves i dels infants, doncs donar-los una miqueta les pautes o les normes, no, que han de seguir i coses a tenir en compte, sobretot el d'utilitzar contrasenyes segures. Després també pues, han de saber que han de parar molt de compte en el tipus de continguts que estan visualitzant o que accedeixen. Mai en la vida han de quedar en gent que coneixen per internet, en desconeguts. Han de saber que a internet no tothom és amic. Han de tindre molt de compte també, sobretot en el tema de les dades personals, sobretot, i avui en dia, en el tema de posar fotos d'ells i d'altres persones. Ells, a lo millor, els agradaria que es veguen per la xarxa, però un amic, un company, a lo millor no li agradaria que facin este ús sense el seu permís.
Ford deia que el perill no està solament a l'ordinador de casa. També amb l'aparició de les noves generacions de mòbils convertits en autèntiques eines multimèdia, amb connexions a internet incloses i amb un ús més personal, pot haver-hi riscos i, per tant, no solament s'ha de conscienciar els més joves per l'ús que se'n faci, sinó que també els pares han d'estar alerta.
Enguany se vol fer especial èmfasi en els mòbils, també, ja que cada cop més els dispositius mòbils permeten accedir a les xarxes i, bueno, cada vegada porten més prestacions, més recursos, més serveis, i és una manera que moltes, o és una eina, no, que moltes vegades, bueno, el mòbil sí, restringim les trucades, però restringim realment l'ús que fan després de la xarxa. Quan a l'ordinador els estem marcant unes pautes, al mòbil, de fet, els hauríem de començar a marcar exactament les mateixes pautes. Sí, perquè la majoria de telèfons mòbils avui en dia poden accedir a les xarxes, poden accedir sobretot a les xarxes socials, a les eines de missatgeria instantània. Llavors, moltes vegades sí, doncs mira, no te deixo estar a l'ordinador, però està en el mòbil, clic, 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 i està fent exactament el mateix que se pot fer o pot utilitzar exactament les mateixes eines. Llavors, una miqueta es consciència tant als fills o als joves per l'ús que n'han de fer, l'ús racional que n'han de fer, i als pares com a conscienciar-los de que tenim que estar al cas de que, bueno, que ho tenen a les seues mans i que els tenim que educar, tenim que marcar les pautes.
El Dia de la Internet Segura se celebra cada any el segon dimarts de febrer, tal com és avui. L'esdeveniment es segueix a més de 60 països a tot el món i arriba enguany a la seva 8a edició.
La zona esportiva de la ciutat d'Amposta continua afegint a les seves instal·lacions nous equipaments. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, en aquest cas es troben ja gairebé finalitzats els nous vestidors i serveis de les pistes exteriors que serviran per millorar el servei dels usuaris de la zona esportiva, que fins ara només disposaven dels vestidors del pavelló cobert. L'obra ha anat a càrrec de l'empresa constructora Néstor Soler i ha tingut un pressupost de 369.000 euros. A més, els nous vestidors i serveis s'han construït en previsió de l'augment de les pròpies instal·lacions, ja que en breu hi haurà també en funcionament una nova pista descoberta, la pista Pol 3, un tipus de pista preparada per poder practicar bàsquet, handball i futbol, i dimensionada de manera que s'hi poden jugar fins a dos partits de bàsquet a la vegada. D'aquesta obra n'es parlava el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Carles Vallès.
Una vegada més, l'Ajuntament ha complit amb una infraestructura que donarà servei a tanta gent que practica el futbol sala aquí a la nostra ciutat i que també donarà molt gran servei al complex esportiu que tenim aquí baix a la zona esportiva, ja que tenim moltes instal·lacions i només dotàvem de vestidors de la pista d'atletisme i del pavelló i piscina, i no podia donar cabuda a la tanta i tanta gent que en dissabtes a la tarda s'agrupa allí baix a la zona esportiva, en concret a les pistes exteriors de futbol sala, per a poder practicar i poder després dutxar-se i canviar-se i arreglar-se bé.
Doncs amb aquesta notícia continua doncs posant-se de manifest el creixement del projecte esportiu de la ciutat d'Amposta, que, com avançàvem dies enrere, doncs inclou el nou IES de tecnificació, que entrarà en funcionament en el curs 2011-2012. entre les instal·lacions d'aquest tercer institut que ja has començat a construir-te, dedicat a la tecnificació esportiva, hi ha un nou pavelló cobert, un pavelló 2 que serà finançat entre el Departament d'Educació, la Secretaria General de l'Esport i l'Ajuntament d'Amposta.
Serveis informatius de MUTE.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i MUTE.
Dinou i 20 de febrer, al pavelló Firal d'Amposta, nova edició del Mercat del Vehicle d'Ocasió. I també, al mateix cap de setmana, la Fira del Cavall. Fira Amposta obri les seves portes, 19 i 20 de febrer. Vine, visita'ns.